Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Nou informa que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha entregat a l'Audiència Nacional sobre els contractes fets pel govern a empreses del cas Coldo. Al document hi apareixen nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Coldo García, que en aquell moment era assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. En aquestes converses, Armengol va deixar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector general qui en va tancar els detalls. Per a l'actual presidenta del Congrés, això demostra que es va actuar bé i en criteris tècnics, mentre que la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, l'acusa d'haver estat la porta d'entrada de la presumpta trama corrupta a les Balears.
El informe confirma que ni yo ni ningún cargo político jamás dio una orden para contratar a una empresa o a otra. Confirma también que toda la compra de material sanitario se hizo siempre, exclusivamente, desde los criterios técnicos, desde los técnicos del Servicio de Salud.
Conocía la trama y favoreció su entrada en Baleares para llevárselo crudo con mascarillas y con PCR. Lo acaba de acreditar la Guardia Civil. No solo torpedea a la mayoría de los españoles en el Congreso no permitiéndonos aprobar las leyes que nos piden los españoles.
Tot una concreta amb més detalls aquest darrer informe de l'UCO en aquest divendres, dia de 7 d'abril. I avui es tornen a repetir les llargues cues a les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma de migrants que han de tramitar els papers dins la regularització extraordinària.
És el segon dia en què es pot fer la tramitació de manera telemàtica. En aquesta hora es repeteixen les cues al Manco, una de les oficines on els migrants van a recollir l'informe de vulnerabilitat per fer els tràmits.
Tot d'una hi serem en directe, en un dia en què la notícia passa també per l'Hospital de Son Espases.
Les urgències d'aquest centre tornen a registrar xifres elevades de pacients. N'hi ha més d'un centenar i 59 que estan pendents d'ingrés. El sindicat USAE adverteix que la pressió assistencial que s'ha viscut a la nit al principal hospital de les Illes.
I també han augmentat els rescats de muntanya a Mallorca. El darrer, ahir, un home d'una seixantena d'anys va morir a Valldemossa en caure d'un penya-segat de 30 metres d'altura.
Els bombers adverteixen que és necessari que els avisos arribin no només a la població local, sinó també als turistes. Ho ha dit en una entrevista a l'informatiu Vespre d'Ivetra Ràdio, Xisco Bonnin, el cap dels bombers de Mallorca.
Campanyes de prevenció, informació, tant en els residents de Mallorca com a la gent que ens ve a visitar, que són sobretot els que menys coneixement tenen d'aquestes rutes. Això seria la passa prèvia i jo crec que és realment la més important.
I AENA confirma una moderació del creixement del trànsit aeri a Espanya a causa del conflicte a l'Orient Mitjà.
Tot i aquesta situació, aerolínies com EasyJet han anunciat que mantenen la previsió de 4,5 milions de seients dels avions que connecten amb els aeroports de les Illes. I Ryanair també ha anunciat 3 noves connexions aquest estiu amb l'aeroport de Palma.
I el Consell d'Eivissa fa balanç de la lluita contra el lloguer turístic.
Diuen que s'han eliminat 3.000 anuncis il·legals en plataformes i ara el 99% de les publicacions són legals. A més, asseguren que el 2026 s'han retirat de les plataformes 700 alumnes 700, volien dir, anuncis, 400 en les darreres setmanes.
I en els esports, la plantilla del Mallorca gaudeix avui d'un dia lliure. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Aprofitant que el pròxim partit no serà fins dimarts, a Somos contra el València, el tècnic Martín de Micheli ja ha donat lliure als jugadors. Recordem que contra el València no jugaran els lesionats Raillo, Lubumbo i Mateo Joseph, però recuperarà Valiant després d'un partit de sanció. En bàsquet, avui el Palmer visita el Guipúscoa i en pàdel, Gemma Triay disputarà avui les semifinals del Premier Padel de Giza a Egipte.
I sàpiguem amb quin temps acabarem la setmana laboral. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, encetem una jornada que serà molt tranquil·la. Al cel, molt de sol. Això sí, hi ha la possibilitat de presència de boires marítimes a les Pitiuses i també a Mallorca, que en cas de tocar terra reduiran força la visibilitat allà on afectin. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix i tindran la mà en calma absoluta. I tot això estarà acompanyat per un augment de la temperatura. La màxima girarà entre els 22 i els 25 graus, unes condicions tranquil·les que continuaran al cap de setmana.
Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Sant López, Caterina Bany i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entregat un nou informe a l'Audiència Nacional sobre els contractes formalitzats pel govern, empreses vinculades al cas Coldo. Al document hi consten nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Coldo García, que en aquell moment era assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. En aquestes converses, Armengol va derivar l'assumpte de la compra de les mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector general qui en va concretar els detalls. Per a l'actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, això demostra que es va actuar bé i en criteris tècnics, mentre que el Partit Popular l'acusa d'haver estat la porta d'entrada de la presumpta trama corrupta a les Balears.
Els contactes entre Armengol i Coldo García comencen l'abril del 2020, quan García li escriu, es presenta i li demana que el telefoni. La UCO desconeix si es va produir aquesta telefonada, però el mateix dia, Manuel Palomino, exdirector general del Servei de Salut, escriu a García, li demana informació sobre un possible contracte per a la compra de mascaretes oferida per Soluciones de Gestión. És l'adquisició per 3,7 milions d'euros que finalment no va servir per ús hospitalari perquè no va oferir el nivell de protecció exigit. Armengol diu que l'informe demostra que les gestions no les va fer ella i que, en tot cas, van ser tècnics els que van valorar si l'oferta era idònia.
El informe confirma que ni yo ni ningún cargo político jamás dio una orden para contratar a una empresa o a otra. Confirma también que toda la compra de material sanitario se hizo siempre, exclusivamente, desde los criterios técnicos, desde los técnicos del Servicio de Salud, y todo siempre sobre la legalidad vigente con las compras de emergencia que amparaba tanto la normativa de Baleares como la normativa española.
Mentre que Armengol considera que les converses publicades demostren que el contacte amb García va ser mínim, el PP interpreta que ella va permetre la contractació a les Balears de l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama.
Conocía la trama y favoreció su entrada en Baleares para llevárselo crudo con mascarillas y con PCR. Lo acaba de acreditar la Guardia Civil. No solo torpedea a la mayoría de los españoles en el Congreso no permitiéndonos aprobar las leyes que nos piden los españoles.
Així ho va defensar Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular. Hem de dir que després dels primers contactes, Armengol li va escriure a Coldo García: «Bon dia, Manuel m'ha dit que va anar bé. Per cert, tu saps si algú ven mascaretes infantils?» I ell li va respondre: «Tu arreglo, dona'm unes hores». Armengol va tornar a derivar-lo en aquell moment amb altres col·laboradors.
L'informe també parla dels contactes que es varen produir per a la contractació dels tests PCR per a l'aeroport de Palma. Des de l'entorn de la presidenta del Congrés recorden que no es va arribar a formalitzar i que finalment els tests es varen fer mitjans propis del govern. D'aquesta manera defensen que varen rebutjar les ofertes que no eren necessàries o útils.
Les converses entre Armengol i García sobre els aeroports, però, són importants pels investigadors de la UCO per altres motius que van més enllà de la contractació de material sanitari a les Balears. L'expresidenta del govern va escriure a Coldo: «Necessit parlar amb el ministre, li he deixat un missatge a través de secretaria, em pots ajudar?». Això, segons l'informe, evidencia que García tenia una posició de domini dins el ministeri de José Luis Ábalos i que, per tant, hauria utilitzat aquesta posició en favor de l'empresari Víctor de Aldama a canvi de contraprestacions econòmiques. Són conclusions, recordam, d'un informe policial que, per tant, encara han de ser jutjades.
I encara un apunt més del cas Coldo: la dona de l'exdirigent socialista Santos Cerdán s'ha negat a declarar en la comissió del Senat. Francisca Muñoz argumenta que el seu home està sent investigat en un procediment penal pels mateixos fets que són objecte de la comissió.
Muñoz ha dit que ha anat al Senat obligada i s'hi ha limitat a justificar el motiu per no declarar. La dona de Cerdán ja havia al·ludit la compareixença en dues ocasions anteriors, que havia estat citada, al·legant motius de salut, per aclarir que per què el seu nom figura a un informe de la Guàrdia Civil aportat al jutge que investiga la trama del cas Coldo.
Me acojo a la dispensa legal de prestar declaración al encontrarse mi marido investigado en un procedimiento penal, aparentemente por los mismos hechos objeto de esta comisión.
Són ara les 7 i 9 minuts. Anem a cercar una de les imatges del dia. Anem en directe fins a una de les oficines d'atenció a la ciutadania de Palma, on ahir hi va haver llargues cues de persones que volen iniciar els tràmits de regularització extraordinària de migrants. Necessiten un informe de vulnerabilitat per fer les sol·licituds dels papers i el lliuren als serveis socials del consistori. L'Ajuntament diu que ahir Cor va atendre 300 persones. Sapiguem si avui, en aquest segon dia en què és possible fer la tramitació de manera telemàtica, s'estan repetint aquestes esperes. Caterina Bany és a l'oficina de Joan Maragall de Palma. Caterina, bon dia. Quina és la imatge?
Ara mateix hi ha, efectivament, llargues cues per accedir en aquestes oficines. De fet, aquí tots els esglaons que condueixen directament en aquestes oficines, que heu de pensar que estan soterrades, tots aquests esglaons, per tant, estan carregats, farcits de persones que esperen. De fet, us puc descriure en aquests moments que han duit mantes, també roba d'abric ben gruixada, perquè algun d'ells m'han contat que han passat tota la nit esperant perquè els puguin atendre. De fet, diuen que la nit ha estat ben freda. Avui, de fet, ara comença a clarejar i a l'exterior la cua ja acumula, ho diríem, ja desenes de metres. En aquest moment va creixent a mesura que avancen les hores. Nosaltres hem arribat a primera hora del matí i així us ho puc contar. La cua és impressionant. Molta gent s'ha hagut d'aixecar ben prest, ens conten. De fet, a la matinada els escoltam.
Esto ayuda a la economía de España. Pero lo que no ayuda es las personas que perjudican al país. Las personas que vienen solamente por las ayudas. Esto no debería ser así. Solamente se tendría que dar a las personas que realmente van a venir a trabajar.
Este documento de certificado de vulnerabilidad nos ha tomado de sorpresa. Entonces, por eso es que las filas, el día de ayer, ha sido muy difícil conseguirlo, por eso estamos nuevamente acá haciendo la fila. Es un documento que nos van a dar y que nosotros tenemos que llenarlo y luego llevarlo al ayuntamiento.
De fet, aquí mateix m'acaben de contar que ara s'han organitzat per poder entrar i perquè les persones que arriben més prest puguin accedir a primera hora. De tot, heu de pensar que necessiten tota una documentació que només us poden facilitar en aquesta mateixa oficina. Parlen de l'informe, parlam en aquest cas de l'informe de vulnerabilitat, un dels requisits, val a dir, indispensables per presentar tota la documentació estrangeria per regularitzar la seva situació. Escoltam altres dues persones.
Estamos desde las 5 y es para conseguir el certificado de vulnerabilidad.
Porque me envió mi abogada ayer. Ayer llegué a las 10:30 de la mañana y no, a la 1:30 cerraron y no pude hacer nada. Y a ver qué me dicen hoy. Vengo de verdad con... No tengo idea de qué me van a pedir ni qué voy a... qué requisitos necesito.
De fet, aquest document, que només hem de dir es pot demanar d'una manera presencial, és totalment clau per a aquelles persones que no disposen d'un contracte de feina que els pot permetre accedir en aquest procediment. De fet, el procés de regularització extraordinària s'adreça a persones migrants en situació administrativa irregular que hagin residit a Espanya durant al manco 5 mesos i que hagin entrat a l'estat fins al 31 de desembre de 2026. Les sol·licituds es poden presentar, recordem-ho, en línia des d'ahir mateix i paral·lelament també es podrà demanar complementar el tràmit de manera presencial ja a partir de dilluns que ve. Per tant, aquesta ara mateix és la fotografia del dia. Llargues cues per accedir en aquestes oficines.
Gràcies, Caterina. Bany el Bala, Jaime Martínez parla de col·lapse i assegura que la pressió sobre els treballadors municipals no és sostenible i que perjudica la resta de la ciutadania. Per això ha demanat al president Pedro Sánchez i a la delegació del govern que es facin càrrec d'un procés que diu només durà més precari i tensió social a la ciutat.
Ha decidit què se fa, però també ha decidit com se fa. I, per tant, recau tota la pressió en els ajuntaments. Recau tota la pressió en els treballadors municipals. I recau tota la pressió també en els ciutadans de Palma perquè tenen col·lapsats uns serveis en els quals els ciutadans de Palma també han de poder accedir.
També la majoria d'ajuntaments de Menorca han expressat alguns dubtes sobre el procediment. Ramiro López.
L'Oficina d'Informació i Orientació per a Persones Migrants de Menorca ja ha dut a terme diverses reunions informatives sobre el procés de regularització de migrants, la més destacada al març, a la qual van assistir 350 persones a Mahó. Dia 24 tindran una reunió amb els serveis socials dels ajuntaments per guiar-los sobre els informes de vulnerabilitat que han d'emetre i que generen dubtes als consistoris. Dels 8 municipis de l'illa, actualment Maó i Ciutadella són els únics que han confirmat que emetran informes abans d'aquesta reunió. Escoltem a Marcos Puig, que és tècnic de l'OFIM.
S'ha demanat aquest certificat, no sabem molt bé per què, perquè això retrasarà tot i les treballadores socials ja saben que els arriba una marabunta de sol·licitud de certificats de vulnerabilitat que no saben com han de desgestionar.
Des del Consell de Menorca també s'han sumat a les queixes sindicals de l'oficina de correus de Maó. Aquesta serà l'única seu presencial per dur a terme la petició de regularització a partir d'aquest dilluns. Escoltem a Daniel García, director insular d'Atenció Social de Menorca.
L'oficina de correus, que és l'única via d'entrada per a estas sol·licituds, que va i augura que va haver un col·lapso debido a la situació de tensió que ja existe en este servicio público, pues imaginaros con la multiplicació de les sol·licituds que se van a realizar a través d'aquí.
La situació d'aquests mesos contrasta amb l'informe del 2025 de l'OFIM, que recull una baixada de les visites d'assessorament per a les persones migrants. Tres quartes parts d'aquestes consultes venien de persones en situació irregular.
Són les 7 i quart.
Tens un negoci comercial o de restauració a peu de carrer o a un mercat municipal i has fet millores? Palma Activa t'ha obert una línia de subvencions de fins a 6.000 euros per a tu. Per a la modernització i la innovació, l'estalvi energètic i el desenvolupament sostenible, la seguretat, l'accessibilitat i la insonorització. Termini obert fins al 5 de maig. Tota la informació i sol·licituds a palmaactiva.co. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I vols parlar, ara, de la situació a les urgències de Son Espases, que tornen a registrar xifres de saturació aquesta passada mitjanit, amb 133 pacients a urgències i d'aquests 59 pendents d'ingrés, segons dades actualitzades per l'IB Salut. El sindicat USAE alerta que la situació continua sent crítica i adverteix de la gran pressió assistencial que s'ha viscut a la nit al principal hospital de les Illes.
El sindicat denuncia d'aquesta manera aquests nivells d'ocupació que estan repetint-se amb massa freqüència, diuen, i apunten a la manca d'espai i a problemes de gestió com a causes principals. El sindicat USAE recorda també que ja s'han produït més col·lapses enguany que durant tot l'any passat i no descarta per això noves mesures excepcionals si la situació no millora. També reclama més personal sanitari, la revisió de la planificació hospitalària i assegura que mantenir aquestes xifres posa en risc tant la qualitat assistencial com la salut dels professionals. En total, a tots els hospitals de les Illes, a la mitjanit hi havia 344 pacients a urgències, 92 pendents d'ingrés.
I el que també han augmentat són els rescats de muntanya a Mallorca. El darrer ahir, un home d'una seixantena d'anys va morir a Valldemossa en caure d'un penya-segat de 30 metres d'altura.
I els bombers adverteixen que és necessari que els avisos que llancen de manera periòdica arribin no només a la població local, sinó també a la gent que ve de fora, els turistes. Ho explica Xisco Bonnin, que és el cap de bombers de Mallorca, en una entrevista a l'Informatiu Vespre.
Campanyes de prevenció, informació, tant en els residents de Mallorca com a la gent que molt ve a visitar, que són sobretot els que menys coneixement tenen d'aquestes rutes. Això seria la passa prèvia i jo crec que és realment la més important.
I continuem precisament parlant de turisme. AENA ha confirmat una moderació del creixement del trànsit aeri a Espanya a causa de la incertesa geopolítica marcada per la guerra a l'Orient Mitjà. Un canvi de cicle que es comença a notar en el sector, segons ha assegurat el president de l'ens aeroportuari, Maurici Lucena.
En la Junta d'Accionistes, en la qual ha estat reelegit, Lucena ha mantingut per ara la previsió de 326 milions de passatgers per enguany a l'Estat, tot i que no descarta revisar aquesta xifra, ha dit, a la baixa, depenent de com evolucioni el conflicte armat.
Nos parece evidente que el tráfico en España, el tráfico aéreo, no va a poder creciendo a los ritmos de los últimos años. Es de esperar que el tráfico aéreo modere el crecimiento en los próximos años.
Davant d'aquesta situació, EasyJet manté 4,5 milions de seients als aeroports de les Illes per aquesta temporada, 3 milions només a Mallorca. És la destinació estrella de la companyia britànica per aquest estiu, malgrat aquest context d'incertesa econòmica.
I segons ha explicat el director general d'EasyJet per al sud d'Europa, que és Javier Gándara, la companyia no descarta fer ajustaments també en funció de l'evolució de la demanda durant els pròxims mesos. Pronostica, però, que tot i que a escala global se'n ressenti la mobilitat, les Illes poden ser l'alternativa per a molts altres turistes que enguany estan retardant potser la decisió d'on anar de vacances. Les Balears poden ser, per tant, l'elecció per evitar països com l'Orient Mitjà, però també d'altres com Turquia, Egipte o Xipre.
Si los consumidores europeos, ¿no?, británicos o otros países
perciben que este verano quizás no sea el momento de ir allí, pues es probable que decidan entonces pues venir aquí. Pero lo que sí estamos viendo también es que, más que ese parón, lo que la gente está haciendo es esperando un poco más. Y normalmente la gente reserva las vacaciones con mucho tiempo, ahora están esperando un poco más para ver cómo evoluciona pues todo, porque al final es un tema casi de orden mundial, ¿no?
D'altra banda, EasyJet assegura que té garantit el 70% del subministrament de querosè en els pròxims 6 mesos, a un preu similar al davant de l'esclat del conflicte. Per això la companyia assegura que podrà contenir preus, però recomana, això sí, comprar com més prest millor.
Cuanto más antelación se reserve, pues va a ser más barato volar. Y en esta situación, donde sí que nosotros tenemos el 70% del consumo de combustible garantizado, pero luego ya todo lo que sea el invierno que viene, pues entonces habrá que ver en función de lo que dure el conflicto. Nuestra recomendación en cualquier caso es que la gente reserve lo antes posible para poder tener los mejores precios.
També ha presentat la seva programació d'estiu una altra de les grans aerolínies de baix cost, Ryanair, que inclou tres noves rutes des de Palma i un increment de la capacitat i les freqüències tant des d'Eivissa com des de Menorca. La companyia irlandesa diu que aposta per les Balears, tot i el preu de les taxes aeroportuàries, que una vegada més ha criticat.
I pel que fa a les novetats d'aquesta temporada, Ryanair connectarà Palma directament amb la ciutat alemanya de Friedrichshafen, la polonesa Dansk i també l'illa de Malta. A més, afegirà més freqüències a les línies amb Nàpols, Varsovia i Zagreb. En total, arribarà a 715 freqüències setmanals, un 2% més que l'estiu passat.
I primera reunió de l'any de la Mesa contra l'intrusisme a Eivissa en l'àmbit de lloguer turístic han fet balanç del 2020 25 que qualifiquen d'exitós i continuaran en la mateixa línia aquesta temporada. Ivonne Aranyó.
El conseller de lluita contra l'intrusisme, Mariano Juan, ha recordat que s'han eliminat 3.000 anuncis il·legals en plataformes i diu que ara el 99% de les publicacions són legals. A més, afegeix que el 2026 s'han eliminat 700 anuncis, 400 en les darreres setmanes.
Que el 99% dels anuncis que s'estan publicant en aquest moment a les plataformes siguin legals i estiguin verificats pel Consell Insular. Ha significat que hi ha hagut 19.000 persones menys de mitja durant tot l'agost de l'any passat a Eivissa, o de mitja de tot l'estiu unes 13.000, 14.000 persones menys.
Quant al perfil de l'infractor, el 45% correspon a propietaris que comercialitzen directament i el 25% són arrendataris que ofereixen l'immoble i el 60% d'aquests casos és amb el coneixement de la propietat. D'aquests infractors, el 52% són espanyols davant el 48% d'estrangers, però de tots aquests, el 75% són residents a les illes. Enguany, el Consell ampliarà el control a altres plataformes.
Estendre aquesta col·laboració que hem tingut amb les plataformes com Booking i Airbnb a altres plataformes minoritàries, més minoritàries, com són Vrbo o Holidoo.
En 2025 van iniciar 260 expedients. S'han executat 10 precintes i n'hi ha 4 més en tramitació i s'han recaptat més d'un milió d'euros, una xifra similar a la de 2024.
I un grup de ramaders afectats pel tancament de gamma ha presentat una opció de compra per adquirir part de la propietat de la formatgeria Grimald. L'oferta és de 800.000 euros per arribar així al 51% de les accions de l'empresa làctia. Aquesta negociació està liderada per la patronal Asaja, segons ha confirmat Miquel Vanrell de la vaqueria Son Carbó, que és un dels pagesos implicats en la proposta econòmica.
Formatges Grimald ha confirmat que ha rebut aquesta oferta, tot i que l'operació encara no està tancada. Vanrell, cara visible d'aquesta proposta econòmica, ha assegurat que el seu objectiu és mantenir viu el sector lleter de Mallorca.
Per lo que sé, ja fa estona que s'estava mirant, però que ara s'ha celebrat per lo de la gamma. I pues, ha estat bàsicament això. Que tothom tothom té cabuda, tinc a dir, que per sector lleter, per dir, s'ha fet per tothom.
I si finalment prospera aquesta operació, es podria formalitzar en manco d'un mes.
Ja ha començat la campanya d'exportació de la patata poblera primerenca amb una caiguda de la producció del 40%. El vent que ha fet aquest hivern és la causa, mentre que la guerra a l'Iran ha incrementat els costos del transport.
I a l'empresa Mateu Exports de Sa Pobla, l'any passat exportaren fins a 10 milions de quilos de patata primerenca als mercats com ara el britànic, el txec o el dels països escandinaus. Enguany es donaran per satisfets si aconsegueixen, diu, exportar-ne 6 milions. Ho diu Joan Mateu.
Són tan grossos, no obstante, per l'exportació això inclús és positiu, però no deixa de que la coïta ha perdut moltíssim de quilos. Jo calculo que nosaltres hem perdut un 40% de la producció esperada.
La caiguda de la producció enguany ve acompanyada, a més, dels efectes de la guerra de l'Iran, els costos del combustible, i si l'any passat es negociava un preu de transport per tota la campanya, enguany sí que ja es revisa setmana a setmana.
Fita d'Iran el que fa està en aquest moment augmentant enormes costos operatius, principalment en el transport, i això ens posa pues, molt intranquils. Transport n'hi ha, però també és veritat que hi ha menor mercancia i no tenim esperat que tenir dificultats en el transport, però sí que en el seu cost això s'està disparant.
La campanya d'exportació de la patata poblera s'allargarà fins a final de mes de juny. Després vendrà la campanya de la patata per al mercat nacional, que també patirà una caiguda de la producció.
I el Cop Arrels Marines i ANACA denuncien les mancances en l'estudi d'impacte ambiental del projecte d'interconnexió elèctrica entre Mallorca i Menorca. Han demanat que es revisi abans de continuar amb la tramitació. Les tres entitats han presentat al·legacions durant el període d'exposició pública amb l'objectiu de garantir que es minimitzin els impactes sobre el medi marí, el territori i la població.
Diuen que el projecte podria afectar els fons marins de les badies de Pollença i del Cudí i també del Canal de Menorca, zones que formen part de la xarxa Natura 2000, recordem-ho. Alerten també que l'obra podria impactar en hàbit d'interès prioritari, com ara els rodòlits, la posidònia o el coralígen, així com en espècies sensibles, com la nacra o els catxalots. Toni Viver és el portaveu d'ANACA, l'associació per al nou acord del cable d'Alcúdia.
Fa 13 quilòmetres i mig de recorregut per dins de terra, o sigui, arranca d'esparradura, passa per dins d'una zona habitada, a un metro de les cases, i després agafa tot per una zona protegida, Natura 2000, passa per una zona arqueològica, Polèntia.
El GOP, en canvi, es posiciona en contra del projecte d'interconnexió elèctrica perquè considera que disposar de més capacitat energètica pot augmentar també la pressió urbanística i territorial a les illes.
I a Menorca, les barques tornaran al port de Sanitja aquest estiu. Demarcació de Costes autoritza finalment l'amarrament de les barques tradicionals per aquesta temporada. Carles Marcàs.
Una autorització temporal, això sí, condicionada que es continuï tramitant una concessió definitiva que passa pel traspàs de la gestió del Ministeri al Govern, amb la qual hi venen d'acord totes les parts. Aquest és un dels principals acords als quals s'ha arribat avui de matí a una reunió a tres bandes entre Ministeri, Consell i Ajuntament d'Es Mercadal. La seu balla és Joan Pellicer.
La previsió és que pues això, ha quedat desencallada aquesta autorització temporal, que seria per aquest estiu, amb el condicionant aquest de que no quedi dins els claix la sol·licitud de la concessió administrativa, se tramiti, si no és per aquest estiu, doncs que es pugui tenir per l'estiu següent.
La situació en aquest antic port romà del nord de l'illa fa anys que és complicada. Els usuaris han hagut de retirar les embarcacions i pagar multes perquè es troben en una situació administrativament irregular, tot i que històricament hi ha hagut barques en aquest punt. El Ministeri vol reduir l'impacte mediambiental.
El Ministeri demana que els pantalans, o bueno, que ja no són pantalans, són molls, siguin desmuntables. Val? Clar, realment no estem xerrant d'un port esportiu, amb un port com els de Fornells, que s'han posat pantalans desmuntables, sinó que s'enxerran d'una passarel·la per arribar a la barca que està fondejada. És una cosa molt més respectuosa pel medi ambient que fins i tot que un pantalan desmuntable.
Ara, als ports de les illes, que ha de tramitar l'autorització temporal perquè les barques puguin tornar als seus amarraments, quan abans.
I un darrer apunt abans de llegir la premsa. Ja han començat les maniobres de reflotament de l'iot cremat a Eivissa. L'autoritat portuària de les Balears l'ha traslladat fins al tacó del dic de Botafoc i l'ha situat a 10 metres de profunditat.
Avui divendres està previst dur a terme l'extracció del iot fora de l'aigua i situar-lo a una zona seca. Els operaris han desplegat també noves barreres de contenció perimetrals a fi de garantir la màxima protecció del medi durant aquestes fases. Després es farà la investigació i el peritatge.
I moment ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa avui a les illes, pendents de nou del procés de regularització de migrants.
N'hem parlat fa just una estona en aquest informatiu i última hora és un d'aquests mitjans que ho fa amb foto a tota pàgina i diu cues pels papers, una foto que ocupa quasi tota la plana de Palma. Diario de Mallorca, per la seva banda, diu exactament el mateix, una foto molt semblant, però el titular explica que Víctor de Aldama va reunir-se amb Armengol al consolat. També ha estat tema d'obertura en aquest informatiu, segons la UCO, per vendre PCRs. Aquest segon tema el troben també desenvolupat els diaris digitals. Diari de Mallorca assegura que la UCO diu que podria haver-hi una dinàmica presumptament delictiva en la compra de mascaretes per part de la presidenta del Congrés. OK Baleares recorda que hauria dit mentides en seu parlamentària, i afegeix també que parlava en Coldo quan necessitava coses del ministre Ábalos, i només l'Ara Balears afegeix el titular, que tot i haver-hi un primer contacte, diu que delegar l'assumpte en un director general. El diari d'Ibiza, per la seva banda, torna als temes dels migrants també, diu que la regularització es posa en marxa enmig del caos, diu, i la desinformació, fotografia en aquest cas, i en acabant de parlar fa just una estona, per aquesta operació, per reflotar aquell lloc que es va cremar i començar així la investigació. Tot això, en canvi, no ho trobem al periòdico, però que explica, atenció, una xifra interessant. 3 de cada 4 comercialitzadors de lloguers turístics il·legals, diu, són residents. Per tant, una foto més dins tot aquest col·laix de la saturació turística de la qual venim parlant fa tanta estona, i ho fan també els mitjans de comunicació, sobretot els escrits. I tancam aquest repàs amb el Menorca, que diu que el transport aeri de mercaderies toca fons pels elevats costos, i evidentment això s'ha empitjorat en la crisi de la guerra.
Arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. Nou informa que la unitat central operativa de la Guàrdia Civil l'UCO ha entregat a l'Audiència Nacional sobre els contractes fets pel govern a empreses del cas Coldo.
Al document hi apareixen nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Coldo García, que en aquell moment era assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. En les converses, Armengol va derivar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector general qui en va tancar els detalls.
Per a l'actual presidenta del Congrés, això demostra que es va actuar bé i en criteris tècnics, mentre que la portavoz del PP al Congrés, Esther Muñoz, l'acusa d'haver estat la porta d'entrada de la presunta trama corrupta a les Balears.
El informe confirma que ni yo ni ningún cargo político jamás dio una orden para contratar a una empresa o a otra. Confirma también que toda la compra de material sanitario se hizo siempre exclusivamente desde los criterios técnicos, desde los técnicos del Servicio de Salud.
Conocía la trama y favoreció su entrada en Baleares para llevárselo crudo con mascarillas y con PCR. Lo acaba de acreditar la Guardia Civil. No solo torpedea a la mayoría de los españoles en el Congreso no permitiéndonos aprobar las leyes que nos piden los españoles.
I avui es tornen a repetir les llargues cues a les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma, de migrants que han de tramitar els papers dins la regulació extraordinària. En directe des d'una d'elles, al carrer de Joan Maragall, i Anna Caterina Bany. Caterina, bon dia. Quina és la imatge quan encara falta una hora i mitja perquè obrin les portes?
Aquí la fotografia és ara mateix d'una espera llarga, val a dir, llarguíssim. Moltes d'aquestes persones han passat, de fet, la nit, tota la nit, aquí amb mantes, també en roba d'abric. Penseu que aquestes oficines estan soterrades, per tant, a baix hi ha unes escales d'accés i han pogut, diuen, dormir allà mateix. Tot per aconseguir això, un informe de vulnerabilitat que només es pot aconseguir de manera presencial. I a l'exterior, ara mateix, perquè us en faceu una idea, una cua que és llarguíssima, de desenes de metres, arriba, de fet, fins pràcticament l'edifici de Gesa. Escoltem alguns d'aquests migrants.
Nosotros estamos desde las 8 de la noche aquí, esperando a que pues, nos habiliten la posibilidad de tener el documento de vulnerabilidad.
Uno ya había preparado, o sea, yo tengo todos mis papeles y a lo último fue que vinieron a pedir ese papel. Entonces es importante, sin eso no nos van a aceptar los papeles para la regularització.
I les urgències de l'Hospital de Son Espases tornen a registrar xifres elevades de pacients i el sindicat USAE denuncia la saturació.
59 persones estaven pendents d'ingrés a mitjanit i en un comunicat el sindicat de tècnics d'infermeria defineix la situació de terrorífica i penosa.
També han augmentat els rescats de muntanya a Mallorca. El darrer ahir, un home d'una 60ena d'anys va morir a Valldemossa en caure d'un penya-segat de 30 metres d'altura.
Els bombers adverteixen que és necessari que els avisos arribin no només a la població local, sinó també als turistes. Ho ha dit en una entrevista a Ivetra Ràdio Xisco Bannin, el cap dels bombers de Mallorca.
Campanyes de prevenció, informació, tant en els residents de Mallorca com a la gent que molt ve a visitar, que són sobretot els que menys coneixement tenen d'aquestes rutes. Això seria la passa prèvia i jo crec que és realment la més important.
I un grup de ramaders afectats pel tancament de Gama ha presentat una opció de compra per adquirir part de la propietat de la formatgeria Grimal.
L'oferta és de 800.000 euros per arribar així al 51% de les accions de l'empresa làctia. Aquesta negociació està liderada per la patronal agrària Asaja.
I Aena confirma una moderació del creixement del trànsit aeri a Espanya a causa del conflicte a l'Orient Mitjà.
Tot i aquesta situació, aerolínies com EasyJet han anunciat que mantenen la previsió de 4,5 milions de seients als avions que connecten amb els aeroports de les illes. I Ryanair també ha anunciat 3 noves connexions aquest estiu amb l'aeroport de Palma.
I això quan es compleixen les primeres hores de l'alto el foc molt fràgil entre Israel i el Líban.
Tot i la treva, l'exèrcit israelià ha demanat a la població libanesa que no retorni a les localitats atacades. L'alto el foc és de 10 dies.
I pel que fa al temps, avui esperam de nou molt de sol. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, comencem una jornada de molta calma. El vent bufarà fluix i la mar estarà com una bassa d'oli. La temperatura també augmentarà lleugerament. La màxima girarà aproximadament entre els 22 i els 25 graus. I el cel tindrà molt de sol. Això sí, hi ha la possibilitat de presència de boires d'advecció sobre el mar, a les Pitiuses i també a Mallorca. En cas de tocar terra, podran reduir força la visibilitat de les zones a les quals afectin.
Informatiu Matí. Esports.
Són ara les 7:35, encetem els esports. Martín de Michelis ha donat avui dia de descans a la plantilla mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, el Real Mallorca tornarà demà als entrenaments per continuar preparant el partit de dimarts contra el València a Somos. Una setmana en què el conjunt vermell disputarà 2 jornades de Lliga, a més del duel contra el conjunt valencià. Dissabte visitaran l'estadi de l'Alavés. Per al pròxim partit, Martín de Michelis recuperarà Martin Valiant, però no podrà comptar amb els lesionats Antonio Raillo, Mateo Jo Josef i Cito Lubumbo, que pateix una lesió muscular. Per tant, el tècnic argentí haurà de cercar un nou company per a Morici a la línia d'atac i tot apunta que l'escollit podria ser Jan Virgili. Això sí, d'ençà l'arribada de De Michelis, el jove català no ha estat titular a cap partit.
Més i mig una mica dur per mi, al final pues, venia de jugar tot, no? I, però bueno, el futbol és així, té pujades i baixades. Hi ha moments i moments, i també jo crec que sóc molt jove i passar per la banqueta també em farà millor jugador i ser més madur, segur.
Pel que fa a la classificació, el Mallorca és 15 amb 34 punts, només a 2 del descens i un per davall del València, el pròxim rival. Virgili diu que l'equip es troba amb molta confiança.
Feia un any i mig que no guanyàvem 2 partits seguits i portaria 0. Al final jo crec que ens ha donat moltíssima confiança ara per afrontar contra el València. Sí, seria un cop sobre la taula i jo crec que si estem tots junts, com ja he dit, i l'afició ens segueix recolzant com fins ara, segur que els traurem.
Recordem que el partit de dimarts a Somos contra el València començarà a les 7 del capvespre. Pel que fa a la primera federació, l'Ou d'Eivissa rebe aquest diumenge el coer de la classificació, el Sevilla Atlètic, que per cert pot descendir aquest cap de setmana. Tot i així, el davanter Javi Eslava diu que l'equip no es pot confiar.
Els filials sempre són molt, molt irregulars, mai saps com sortiran. A vegades fan un partit increïble i a les jornades següents no estan endollats, no sé. Crec que nosaltres hem de mirar per nosaltres mateixos. Evidentment, el Sevilla té molts bons jugadors, és un filial d'un equip molt gran aquí a Espanya i ens posa les coses difícils.
A falta de 6 jornades per finalitzar la Lliga regular, l'UD és 11 a la classificació amb 43 punts, a 7 del play-off i a 4 per sobre del descens. Pel que fa a representants espanyols a les competicions europees, a l'Europa League, Celta i Betis estan eliminats. El Celta va perdre a casa davant el Friburg per 1-3 i el Betis va caure també a casa davant el Braga per 2-4. I a la Conference League, el Rayo Vallecano se va classificar per semifinals gràcies a un gol d'Isi quan ja perdia per 3-0 i el rival havia igualat l'eliminatòria. Anem amb el bàsquet. A la primera FEB, el Palmer visitarà avui a les 8 del vespre la pista del Guipúscoa, 6a a la classificació. A falta de 5 partits per a finalitzar la temporada, el conjunt mallorquí continua a la part baixa de la taula amb només 7 victòries, una per damunt del descens. A més, l'equip arriba a aquest enfrontament poc després de conèixer que el base canadenc Phil Scrapp no podrà jugar el que resta de temporada per lesió. Escoltam el tècnic del Palmer, Juani Díez, parlant del rival.
Partido que nos va a exigir al máximo, donde no podemos cometer los mismos errores que cometimos en la primera vuelta, ¿no? Tengo 9 jugadores ahora mismo disponibles, Y los nueve tienen mucho hambre, tienen muchas ganas.
I a la Lliga Challenge, l'Azul Marino disputarà demà contra el Real Canoe el penúltim partit de la Lliga regular i el darrer, al Palau d'Esports de Somos. Les mallorquines tenen l'obligació de no afluixar per aconseguir l'ascens directe i el títol de la competició. Aquest enfrontament el podreu seguir pel web d'IB3. En boxa, aquest dissabte es disputarà la tercera edició del Ciutat de Palma al poliesportiu Germans Escales amb dos campionats, el d'Europa de pes supermosca femení i el campionat d'Espanya superpluma masculí. Això sí, amb representació mallorquina amb dues competicions. John Martínez lluitarà contra el madrileny Àlex de la Rosa pel cinturó de campió d'Espanya superpluma i d'altra banda Farah El Busairi tractarà d'aconseguir el cinturó contra Minerva Gutiérrez. Farah té moltes ganes de guanyar a casa.
Sí, la verdad que a mí me gustan los retos grandes, me gustan las rivales complicadas, yo la respeto mucho como deportista, es muy, muy buena boxeadora, sé que vendrá a intentar ganar, pero os puedo asegurar y os garantizo que el cinturón se va a quedar aquí en casa.
I acabam amb pàdel. Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea disputaran avui les semifinals del Premier Padel de Giza a Egipte contra Martina Calvo i Marta Ortega. La menorquina i l'argentina es van imposar ahir en 2 sets per 6-0 i 6-2 a la parella espanyola formada per Marina Guinart i Verónica Virceda. D'aquesta manera, Triay cercarà a Giza un bitllet per a la que seria la seva cinquena final des del 2026.
Gràcies, Gavi. Són ara les 7:40 minuts. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'Esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca-València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són ara les 7:42 minuts. Vos parlem d'habitatge. El Consell de Ministres té previst aprovar el nou pla estatal d'habitatge dimarts que ve. Ho ha anunciat la ministra Isabel Rodríguez, qui ha explicat que aquest pla d'accions i d'ajudes que arriba fins l'any 2030 triplica la inversió fins als 7.000 milions d'euros. Es tracta d'una aprovació de la qual depenen les ajudes al lloguer de les Balears, ja que la convocatòria no es pot fer fins que aquest pla vagi la llum, perquè, entre d'altres punts, preveu que les illes s'ampliï el top pall de preus per sol·licitar-les.
Ara mateix, les ajudes només es poden demanar aquells que tinguin un lloguer de fins a 900 euros, una quantitat que deixa fora la majoria d'inquilins de les Illes Balears. Per això el govern va pactar pujar aquest topall, però fins que no s'aprovi el pla, la convocatòria d'ajudes queda bloquejada. De moment es desconeix si efectivament aquest pla inclourà aquesta petició promesa a les Balears, però el manco ja hi ha data després de mesos de retards, segons ha anunciat la ministra Isabel Rodríguez.
El plan estatal de vivienda, y hay aquí personas del sector que les interesa, el plan estatal de vivienda nuevo, que voy a llevar al Consejo de Ministros el próximo martes 21, incorpora, además ha sido en el proceso de participación, la financiación de las obras de urbanización que hasta ahora no estaban incorporadas.
Entre les mesures que ja s'ha confirmat que inclourà el pla, hi ha ajudes per a reformes estructurals d'edificis, així com fer pisos més accessibles i eficients energèticament. També hi haurà subvencions de fins a 85.000 euros per construir habitatge públic en municipis de manco de 10.000 habitants, i així mateix també en aquest municipi es reserven fins a 15.000 euros per cada jove que compri o constitueixi el seu primer habitatge.
I precisament el secretari d'Estat de Treball ha atribuït la fuga de funcionaris que pateixen les Balears a la situació de l'habitatge. De fet, ha culpat directament el govern de Marga Proens d'incomplir la llei de l'habitatge i de no topar els preus de lloguer, de fet, que permetria que molts més treballadors públics triassin les illes com a destinació per fer-hi feina. Són paraules de Joaquim Pérez Rey a preguntes del senador Cristóbal Marqués a la Comissió de Treball i Economia Social de la Cambra Alta.
Defender la igualdad entre territorios también es garantizar que un ciudadano de Menorca tenga los mismos servicios públicos que uno de la península, aunque no sea catalán, sinceramente. Hoy eso no está pasando. Y lo que le pedimos es muy sencillo, menos excusas y más recursos.
Mire, si en lugar de pensar en una Baleares para ricos que van de turismo allí, pensar en una Baleares para trabajadores que no tengan que vivir en furgonetas antes de ir a prestar sus servicios en un bar, harían un gran servicio a su tierra en lugar de usar la demagogia para denunciar y poner en duda el gran trabajo que los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal hacen en su tierra.
I les immobiliàries de les illes confirmen la tendència creixent de propietaris que descarten llogaters amb fills per por que es declarin vulnerables i que els costi més treure'ls de la llar. A Espanya, la llei protegeix les famílies amb menors que poden retardar qualsevol desnonament fins al desembre d'enguany, ho ha dit el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, al programa El Dia.
Ho sents i sona, però és perquè hi ha casos reals. Hi ha casos reals de que automàticament pues, s'ha declarat vulnerable o se separa la parella i ja el propietari entra en un risc. Un risc que de vegades qualcú vol evitar. És veritat que un perfil d'una família és molt més estable, però hi ha gent que no vol córrer cap risc ni un, i més si pot elegir. No?
Artieda diu que actualment és més difícil trobar lloguer per un pis normal, entenent-se com a normal un habitatge de dues o tres habitacions en bon estat i amb un preu moderat d'uns 1.300 euros. I la Conselleria d'Educació prepara un nou decret d'inclusió per millorar l'atenció a la diversitat als centres escolars, perquè l'actual, que té més de 15 anys, ha quedat obsolet per la nova realitat social. El departament ha conegut les recomanacions elaborades per un grup d'experts i que previsiblement s'incorporaran a la norma.
L'objectiu és establir un model homogeni per a tots els centres que reforci el paper de les famílies i que plasmi els nous currículums educatius, així com les noves figures que ja s'han incorporat als centres com els psicòlegs educatius, segons ha explicat Raquel Pardo, que es inspectora educativa i una de les expertes precisament que ha elaborat aquest informe.
El rol más técnico desde el que se toman las decisiones en aras del interés superior del menor y esa parte de la familia como necesaria para que cumpla su función establecida incluso por la ley orgánica del derecho a la educación, en donde tienen palabra, tienen que tener conocimiento de los procesos.
L'esborrany del decret nou es presentarà a les meses d'educació i als consells escolar i consultiu. El govern espera que s'aprovi durant el curs que ve.
I els alumnes adherits al pla de lliure elecció de llengua obtenen pitjors resultats en català que en castellà. Així es desprèn d'un informe de la Conselleria d'Educació que el sindicat Estei havia reclamat en el marc del procediment judicial que ha impulsat contra el pla lingüístic a les aules.
Les dades corresponen a l'avaluació inicial feta a l'octubre de 2024 en els 11 centres que en aquell moment participaven en el pla de lliure elecció de llengua. La mitjana de puntuacions sobre 100 a les proves fetes a alumnes de quart de primària se situen en el coneixement del català en 38 punts, en el de castellà en 58. Tot això segons l'Estei. El sindicat considera que aquests resultats evidencien les limitacions del pla de lliure elecció de llengua i per aquest motiu demana la seva retirada. El conseller Antoni Vera relativitzava la diferència que hi ha en els resultats entre les dues llengües.
Entreu amb molt baixa nota, un 2 amb 1 a català i un 3 a castellà. És a dir, que la diferència és pràcticament la mateixa. Es ve que a comprensió escrita també la diferència és pràcticament la mateixa, hi ha molt poca diferència, és un poc més en el castellà, i es ve que on se veu més diferència és a l'expressió.
A més, ha posat en relleu que l'informe no reflecteix la situació actual, sinó de quan es va posar en marxa el pla.
I a Mahó, a Menorca, han trobat el cos sense vida d'un home a la Costa Nord, Cristina Tomàs.
Es tracta d'un home adult, probablement d'origen africà, que duia posada una armilla salvavides. El cos es trobava en avançat estat de descomposició, fet que fa pensar que podria dur dies o fins i tot setmanes a la mà. Tot apunta que podria tractar-se d'un migrant que hauria caigut d'una pastera mentre intentava arribar a les illes, tot i que a hores d'ara no es descarta cap hipòtesi. El cadàver l'ha localitzat un vesí damunt les roques entre Samasquida i Esmortà. Ha estat ell qui ha donat l'avís als serveis d'emergència. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions de bombers, efectius de la Policia Nacional, la Policia Científica i la Forense. Sentim Juanjo Frank, cap de bombers de Menorca.
Hem tingut un avís de 112 informant-nos que hi havia un cos d'una persona morta a les roques, a la banda de darrere, un poc més en banda, que roig. Hem mirat de treure'l o per la mà o per terra. I la millor opció que hem al final decidit està per la mà. Aparentment sembla ser una persona de color, que anava amb un xaleco, se l'havia desposat.
El cos ha estat traslladat amb una embarcació i ara serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes de la mort.
I la Nora de la PAC anirà a judici el mes de setembre que ve, acusada d'un delicte contra la salut pública per haver introduït 5 quilos de cocaïna a Son Bany el juny del 2024.
La Fiscalia li demana 16 anys i mig de presó. Altres 5 acusats s'enfronten també amb ella a pertinença a organització criminal. Les penes de tots sol·licitades pel Ministeri Fiscal sumen 65 anys de presó i les multes, quasi 8 milions d'euros.
Hi ha hagut les primeres hores de l'alto el foc molt fràgil entre Israel i el Líban, una treva que es trontolla pels atacs i bombardejos per part de l'exèrcit israelià al sud del Líban. L'exèrcit israelià demana a la població que no retorni a les localitats atacades. L'alto el foc, Donald Trump n'ha anunciat les condicions, és de 10 dies.
Una treva que obre la via de les converses de pau per la guerra a l'Iran. De fet, el president dels Estats Units ha avançat que podria viatjar a Pakistan, intermediari del conflicte, recordem-ho. Tot això s'hi aconsegueix un acord de pau amb Iran i el tractat s'assigna en aquest país. Si l'acord s'assigna a Islamabad, tal vegada hi vagi, deia. El mariscal de camp ha estat excel·lent, el primer ministre ha estat realment excel·lent a Pakistan, així que tal vegada hi vagi. Ells volen que hi vagi, deia el president. A més, també ha dit que espera que la milícia xiïta de Hezbollah es comporti correctament durant els 10 dies d'alto el foc, un tèntol a les hostilitats que ha entrat en vigor a les 11 de la nit. Aquesta mateixa setmana, Trump ha dit que la guerra podria estar a punt d'acabar i apuntava a dimarts que les trobades amb l'Iran podrien reactivar-se de manera immediata.
I Partit Popular i Vox han anunciat un acord a Extremadura per a la investidura de Maria Guardiola.
El de Bascal tindran una vicepresidència, dues conselleries i el senador que es designa en àmbit autonòmic. I així ho feia públic el candidat del partit ultra, Òscar Fernández.
Vox assume una vicepresidència, Vox assume la conselleria de família, de, las tengo que leer, discúlpame, porque de regulación y de servicios sociales, y también assume agricultura, ganadería i medio natural.
Recordem que Guardiola ja va fer front a una investidura fallida a principis del mes de març. D'aquí a 15 dies expirava el termini per assolir un acord. En tot cas, el PSOE assegura que el pacte era evident i que només s'ha perdut temps fins que a Madrid, diuen, han imposat els seus criteris. El socialista Álvaro Sánchez Cortina.
4 meses esperando para este pacto que estaba cantado, que todo el mundo sabía en Extremadura. Un gobierno que, ya les anuncio, nace muerto, porque muerto está el pacto desde el primer día, cuando todo el mundo en Extremadura sabe que la presidenta Guardiola para Vox es la que sobra. Ahora la llevan a la presidencia de la Junta de Extremadura por un acuerdo entre consejerías. Sí, hablaban solamente de sillones.
Per cert, parlant de les esquerres, Pedro Sánchez reuneix avui els líders progressistes de tot el món per aturar l'onada populista.
Les converses s'estendran fins demà dissabte a Barcelona en dues cimeres institucionals i un fòrum de partits de líders progressistes mundials. Tot per fer un front comú per encarar l'onada d'extremisme i populisme que considera un risc real per a les democràcies. I seran el president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, i la presidenta de Mèxic, Clàudia Sheinbaum.
I també de la política. Vox ha expulsat de manera definitiva Javier Ortega Smith. La direcció del partit ha rebutjat el darrer recurs del qui fou el seu portaveu a l'Ajuntament de Madrid.
Després de la decisió de Vox, Ortega Smith només té l'opció de recórrer la via judicial. La formació d'Abascal va anunciar a principi de març la seva expulsió en considerar que havia comès una infracció molt greu per oposar-se a ser rellevat com a portaveu del partit a l'Ajuntament de Madrid. Per aquest motiu, Vox el va expedientar per desobediència, el va suspendre de militància. Per part seva, Ortega Smith va insistir en la seva intenció de continuar al capdavant del grup municipal fins a final de mandat.
I anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Es pot unir a través de l'art i l'artesania el patrimoni cultural i les diverses institucions, mesclar desenvolupament sostenible i accions creatives. Esbaluar Museu, també el Consell de Mallorca, creuen que sí. De fet, és el que fa la Bienal B, que enguany se centrarà a Palma i s'hi afegeix el Casal Solleric i també a Marratxí, a sa refinadora. Més espais per a una proposta que retorna a la ciutat després d'haver-se desenvolupat aquest darrer any per la part forana. Sandra Martínez.
Retorna a Palma, incorpora Marratxí amb el Consell Insular de Mallorca i Esbaluar Museu com a impulsors. Explicava el seu director, David Barro, que la Bienal és el vaixell insígnia d'aquest museu.
Que Esbaluar Museu no sea únicamente lo que pasa a través sus taquillas, sino lo que irradia. Su capacidad para ser al mismo tiempo un museo, un centro de exposiciones y seguramente el principal centro de cultura contemporánea balear.
I per a Barro això ho demostra, per exemple, el fet que la majoria d'artistes de Media Lumbre, que és una mostra interterritorial de l'IBAM de València, siguin balears. Artistes que fan feina amb materials d'aquí, amb l'artesania d'aquí, amb oficis d'aquí, que ara comencen a tenir-se en consideració, com és el cas, per exemple, de la ceràmica. Ho explicava Joan Pere Català, que exposarà a la Misericòrdia.
Durant molts anys la nostra feina sempre ha estat un poc a la sombra, entre cometes, perquè no se valoraven les nostres feines com una obra artística moltes vegades, tot i que tots sabem que no era correcte, però és vera que en aquell moment s'està canviant el paradigma. Penso que és una cosa que s'ha d'agrair moltíssim, tant a les persones que ho fan possible com a les institucions que ho articulen.
Exposarà la Misericòrdia i des del Consell Insular la seva vicepresidenta, Antònia Roca, li donava la benvinguda a un espai que està esdevenint referencial, explica després de fer-hi molta feina.
Que heu de pensar que quan vàrem arribar era un edifici on quasi no hi succeïa res, no? Que hi havia més oficines que art, i que hem lluitat i que hem fet molta feina durant aquests 3 anys per obrir les sales expositives perquè sempre hi hagi una proposta cultural, per a tenir qualcú.
Una altra de les artistes que també formarà part de la Bienal és Teresa Mates, que a més estrenarà la col·laboració de la refinadora de Marratxí. Ho farà amb una mostra individual de la qual no n'ha avançat gaire.
Jo, com més passes temps, més m'aquest sense paraules, perquè crec que tot el que t'hem de dir ho dic en la meva obra.
Des de l'Ajuntament de Palma, el director de Cultura destacava la importància de la unió institucional per fomentar iniciatives transversals com aquesta. És Fernando Gómez de la Cuesta.
Cuando el equipo de Esbaluar se suma al equipo del Solleric y se suma al equipo de la refinadora, no triplica los esfuerzos. Cuando los espacios se unen, también se multiplican exponencialmente. Y eso es algo que tenemos que entender todos. En épocas de recesión y en épocas de expansión. Si nos damos la mano, nos juntamos y crecemos juntos, somos mucho más fuertes y mejores.
Una de les primeres exposicions es presentarà el dia 30 al Casal Solleric, que serà la inauguració de l'exposició de l'artista madrilenya Núria Mora, que ha estat fent feina a la gerreria Pere Coll de Pòrtol per dur a terme aquest projecte.
I un dia més tornem a parlar d'aquesta casa. Si ho fèiem a causa de les dades de la nova onada d'EGM, ara ho fèiem perquè aquesta emissora ha participat al Fora de la Ràdio de Forta, a Cartagena, i que es desenvolupa sota el lema El Dial en temps d'intel·ligència artificial.
Precisament recordem que l'any passat aquest mateix fòrum es va fer a Palma, precisament. Va ser l'anfitriona d'aquestes jornades sobre el futur de la ràdio, de les ràdios, podríem dir, públiques, sobretot a tot el territori estatal. Enguany, idò, si l'any passat va ser Balears, enguany Múrcia ha estat qui ha acollit aquesta trobada anual que està organitzada per la Federació d'Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics, que vos sonarà més a les seves sigles, amb la Forta. Com dèiem, ha girat al voltant del paper que jugarà en el futur, la ràdio, també en el present, la intel·ligència artificial. Per al director d'IB3 Ràdio, Dani Barjacoba, és una oportunitat precisament per millorar els productes.
Yo creo que es una herramienta súper útil que nos puede hacer que determinados procesos que ahora están haciendo personas los hagan máquinas y esas personas las podamos poner en valor, hacer otro tipo de determinados de cosas, centrarnos más en el contenido. No sé, yo creo que es una herramienta que no nos tiene que dar miedo, que nos da respeto, lógicamente, como todo lo desconocido, que va a una velocidad tremenda.
Declaracions de Dani Barjacoba des de la ciutat de Cartagena, precisament, on la ràdio-televisió de la regió de Múrcia, com és lògic, l'ens anfitrió, dèiem, públic d'aquesta trobada d'emissores i televisions, hi tenia lloc. Són una vuitantena els professionals de tot l'Estat que han estat els participants en aquest encontre, en què també, precisament, hi participen mitjans tant públics com privats, així com professionals també i empreses del sector.
I també parlant d'aquest fòrum de la ràdio de Forta que se celebra aquests dies a Cartagena, arribam a les 8.